Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Els fiscals critiquen Pedro Sánchez per donar a entendre que depenen del govern espanyol, tot i que ahir la vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo, matitzava aquesta afirmació de Sánchez. El govern espanyol continuava defensant que la fiscalia no és poder judicial. Bé, les dues associacions majoritàries afirmen de fiscals que són independents i que només depenen del principi de legalitat. Fins i tot la fiscal general de l'Estat espanyol ha emès un comunicat defensant ahir la seva independència. Els partits polítics també han criticat Sánchez. D'una banda, el PP ha defensat l'autonomia de la fiscalia i ha assegurat que sempre ho respectaran. D'altra banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, també ha defensat la independència de la fiscalia i la feina de tots els fiscals. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat que les afirmacions de Sánchez mostren l'escàndol permanent d'un estat hereu del franquisme. I canviem de qüestió perquè el Regne Unit es disculpa i diu ara que no veu desproporcionada l'euroordre contra Clara Ponsatí. Hores després d'haver enviat a Interior un document on qualificaven de desproporcionada l'euroordre, el Regne Unit han assenyalat que no ho és, sinó que hi falta informació essencial, una informació que ja haurien reclamat el mateix Ministeri de l'Interior espanyol. Al CDR haurien planejat tancar-se una setmana amb Quim Torra al Parlament. Segons l'informe de la Guàrdia Civil, els detinguts en l'operació Judas tenien contactes tant amb Torra com amb Carles Puigdemont per les accions de resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés. I onada solidària a Itàlia per adoptar un nadó amb una malaltia rara abandonat en néixer. El petit Giovannino va néixer amb ictiosi arlequí, que és una malaltia de la pell que no té cura i necessita cures constants. I avui també us podem explicar que ja s'han obert les inscripcions per la Magic Line 2020, la cursa solidària de Sant Joan de Déu. La cursa, que es celebrarà l'1 de març a Barcelona, tindrà lloc també a València, Mallorca i per primera vegada a Múrcia. I acabem amb un apunt per l'agenda. A les 6 de la tarda comença avui la trobada interreligiosa de la gent del mar a la Facultat Nàutica de Barcelona, que es troba a la plaça del Palau número 18. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Lleida. 91.5.
Estimada parròquia, bon dia. Benvingudes, benvinguts a Ràdio Estel. Són les 11 i 3 minuts, capítol número 28 de Cinquenters. Recordeu que ahir vam parlar amb la portaveu del Club Voleibol d'Esplugues, Sílvia Piques, envers el cas d'una nena, Laia, que té 14 anys, que té síndrome de Down, i que la Federació Espanyola de Voleibol no permetia que aquesta noia, aquesta nena, Laia, doncs jugués a un equip que té la categoria de 13 anys. La federació va dir, no, les normes són les normes i, per tant, Laia no pot jugar, encara que tingui síndrome de Down. Bé, no pot jugar. Vam parlar amb Sílvia Piques, portaveu del voleibol Esplugues, i ens va dir, tenim aquest problema, entenem que al marge de la llei, home, hi ha una cosa que es diu seny, hi ha una cosa que es diu sentit comú, que potser permetia a l'AIA jugar i disputar aquests partits, aquest torneig de Nadal. Dit això, avui a La Vanguardia, ens ha sortit publicat que la Federació Espanyola de Voleibol permetrà que l'AIA pugui disputar. Què hem fet? Hem trucat a Sílvia Picas i ens ha dit, això no és veritat. Això no és veritat. No tenim encara el vistiplau. La federació es reunirà el dia 22 de novembre, encara manca d'un mes perquè es disputi el torneig, i decidiran si podrà jugar o no podrà jugar. Per tant, hem modificat un pèl el nostre web, la notícia que sortia al nostre web, advertint que, tot i que hi ha alguns diaris, entre ells La Vanguardia, que publiquen això, doncs, de moment, diuen, no tenim cap tipus de modificació, avís oficial, perquè pugui passar això. Tant de bo que acabi bé. Avui parlarem també, com cada dijous, amb Jordi Mabres, professor del nostre professor d'Economia. D'Economia per tothom, per millennials, per cinquenters, per tothom, que ens porta un convidat. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Sergi.
Ens porta Quim Sánchez. Bon dia, Quim.
Hola, bon dia.
Creador de la startup Alimentia, acabat en HIA, alimentia.com.
Correcte.
Ja ens diràs de què va això, eh?
I tant.
No, ens diràs ara, de què va Alimentia. Pots fer un titular?
Sí, Alimentia és una aplicació per a persones amb sensibilitats alimentàries que els hi fa la compra en el supermercat més àgil i més segura.
Més tard et preguntaré per un eslògan, si tens eslògan.
Llegim les etiquetes per tu.
Com?
Llegim les etiquetes per tu.
Això m'agrada. Llegim les etiquetes per tu. Viu més feliç i viu més tranquil. I acabarem parlant d'un problema major, el mar menor. Mare meva. Ens arriben fotografies, ens arriben imatges, ens arriben ampolles de plàstic, ens arriba tanta porqueria que és que el Mediterrani, sí, el Mediterrani, però és que el tenim aquí al costat. I fer una excursió a Múrcia, menjar de l'horta de Múrcia, que és una meravella, i el tenim aquí al costat. El Mar Menor, un problema major. Parlarem amb un membre de Greenpeace, col·laboradora d'aquest programa, perquè ens faci 5 cèntims de com tenen allà el mar i quin remei estan posant, al marge del que no han fet diferents responsables polítics al llarg dels anys. Són les 11:07 i avui començarem parlant amb Lluís Canut.
Cada dia a Ràdio Estel, Cinquenters, amb Sergi Mas.
Start spreading the news. I'm leaving today. Lluís Canut, com estàs?
Molt bé.
Queixa't, que t'he posat Frank Sinatra.
Sí, ni més ni menys, el gran mestre.
Sí, senyor, el gran mestre. Tu has fet servir aquesta expressió moltes vegades, al llarg de la teva carrera esportiva, diferents narracions, el gran mestre, parlant d'algun jugador que té bona tècnica.
Sí, no és que l'hagi...
Sí, bueno, és veritat, no és una expressió molt repetida.
No, però vaja, jo a Frank Sinatra el vaig poder veure un parell de vegades en directe.
Jo al Sant Jordi.
Jo, la primera, ni més ni menys que al Bernabéu.
Què dius?
Sí.
Lluís Canut al Bernabéu animant a una persona...
No, amb José Luis Uribarri de maestro de ceremonies.
Què dius?
I el segon al Sant Jordi, també. I vaig arribar una mica tard, fixa't tu, al concert.
Vas anar allà al Bernabéu només a veure Frank Sinatra?
No, vaig anar a aprofitar a Madrid per fer una transmissió d'un partit de bàsquet, que crec que era de la penya, i després vaig anar a veure Frank Sinatra.
Et queda lluny el bàsquet, Lluís?
Ara m'hi torno a apropar.
Sí?
Ara m'hi torno a apropar, però m'ha quedat una miqueta lluny darrerament.
Ets 50, tu?
60.
60?
Sí. Sí, seria aquesta l'expressió.
Estàs igual, sempre estàs igual.
Això em diuen, tu.
Sí.
Jo, és que clar, com que em miro cada dia al mirall, em veig igual, això és veritat.
Sí, sí. Tens ganes de jubilar-te?
No.
Ostres, que bé.
No, aviam. Jo, quan arribi als 65, que no em faltarà gaire, perquè ara ja n'hi faré 63... doncs home, miraré quina és la meva situació aquí a la tele, quines expectatives tinc, quins projectes se'm poden plantejar, i aleshores prendré una decisió. Ara, tot i que pugui jubilar-me a la tele, jo difícilment allò, penjar la samarreta i les botes, difícilment que ho faci. Sempre intentaré tenir coses per distreure'm una mica.
I les tertúlies això ajuden, eh?
Bueno, les tertúlies, els articles, escriure alguna cosa, fer algun documental, alguna cosa d'aquestes que et mantingui, com a mínim fins als 70, que et mantingui viu.
Una de les últimes creacions teves, quan s'apaguen els llums, ha estat una producció molt bona, Lluís, molt bona, perquè has pogut parlar amb tranquil·litat amb amics professionals, amb els que han tingut, fins i tot, has tingut relacions personals, i has tret molt de profit, a més, amb un look, opinió personal, molt agraït. Estàs molt content d'això, orgullós d'aquesta producció?
Mira, et diré una cosa, Sergi. De totes les i moltes feines que he fet al llarg dels més de 40 anys que em dedico a aquest ofici, la que més reconeixement he obtingut, no ja per part de la gent, sinó per part de la professió, que no és gaire propensa a reconèixer la feina dels demés, ha estat indiscutiblement i, a més, amb una autèntica allau quan s'apaguen els llums.
Tremendo, eh? I això com...
I la veritat és que jo em trobo molt còmode fent això, m'ho passo molt bé.
Sí.
A més, formem un equip petit però compacte.
És com millor es treballa, eh?
Sí, sí. I gaudim molt, i sobretot gaudim molt dels rodatges i del dia que estem amb el personatge i compartint doncs, l'estona, el dinar o l'àpat que fem abans o després del rodatge amb el convidat, amb l'entrevistat.
Sí.
I ens ho passem, francament, molt bé. I ja et dic, tant per part de crítiques de la premsa, l'altre dia mateix el mateix Monegal, que no és de regalar elogis, ens feia una molt bona crítica, la Mònica Planes en el Mundo Deportivo tres quarts del mateix, i la veritat que bueno, això va néixer una miqueta per casualitat, però estem molt contents del resultat i de l'èxit que està tenint.
Llàstima, Lluís, que aquest programa es pugui fer quan ets 50er o 60er. Primer, perquè tens un bagatge prou important com per tenir confiança en diferents persones i perquè tens aquesta experiència, no?
Bueno, aquesta experiència que malauradament aquí moltes vegades no es reconeix o no s'aprofita, no? A diferència d'altres països, com per exemple els Estats Units, no?
Sí.
On la figura del sènior és molt valorada i molt reconeguda, no? I en canvi aquí tenim una certa propensió als sèniors a apartar-los, no? I crec que en aquest sentit és un error, perquè s'ha d'aprofitar el coneixement, el bagatge de les persones, perquè com deia la meva àvia o la meva mare, l'experiència que és la mare de la ciència.
Sí. Per això han nascut 50ers. Perquè som molt bons, els 50ers. Hi ha diferents empreses de l'àmbit privat, algunes, poquetes, aquest país, que comencen a donar aquest valor de l'experiència que portem els 50ers. I entre tele i ràdio, tu has fet molta ràdio.
Sí, em vaig fer molta en els meus inicis, sí. Ja ho saps, però bé, perquè tu tens alguna col·lecció de talls meus quan, vaja, no em sortia ni la barba.
Sí, 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 sí. Per exemple, jo me'n vaig a l'any 1980, ara som a l'any 2019, Per tant, de l'any 80 estem parlant de 90...
39 anys.
39 anys.
Sí.
Fa 39 anys.
Al presidente del Sevilla, Eugenio Montes Cabeza, habría que preguntarle si le interesa o no ese cargo en la presidencia del Comité Profesional de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, vamos a ver.
Eugenio Montes Cabeza, president del Sevilla, entrevista feta per Lluís Canut a Ràdio Esport, Ràdio Barcelona, l'any 80.
Quina veueta que tenia,
Bueno, tots canviem, Sembla que no. A mi sempre em diuen, tens la mateixa veu.
Sí.
No.
No, ara te n'adones que no,
No. Clar, acostumem a dir... Bueno, a mi de vegades em diuen, ostres, sempre estàs defensant l'antic. Bueno, defensant... Però l'antic, defensar l'antic no vol dir que és millor l'antic. Simplement és una forma de... Allò, en determinades circumstàncies, era millor. Per exemple, aquesta accessibilitat que teníem, que tenies al trucar un matí qualsevol al president del Sevilla, avui dia és impossible.
Bueno, jo crec que no del tot,
No?
No del tot. Si...
Vols trucar ara avui a Pepe Castro i parles en 10 minuts?
Aviam, Pepe Castro, perquè difícilment m'interessaria parlar amb Pepe Castro, no? Però jo, aviam, acostumo a parlar sovint amb el president del Barça, per exemple.
Vale. Però no per antena.
No per antena, perquè ara és més difícil... Hi ha massa tacticisme, no? Hi ha massa gabinets assessors o gabinets de comunicació que els recomanen. Jo recordo una frase molt bona sobre Núñez, que hi va haver una època que van dir, el president ha pres, i diu, no parla. Doncs home, sí. Si aprendre's a callar...
Sí,
sí, a vegades un silenci val més que per mil paraules, no?
Sí.
Però si el millor que havia pogut aprendre era callar, doncs malament rai, no?
Sí, sí.
I ara els hi recomanen molt, doncs, no aparèixer, les seves intervencions estan molt controlades, molt guionades, clar. I és difícil, primer, de bones a primeres, doncs, poder accedir directament i dir-li, escolta, va, faré una entrevista, va, pongue'n d'aquí un parell de minuts el truco. Abans jo me'n recordo que trucaves al president de l'Atlètic de Madrid quan hi havia cabezes a la presidència.
I al minut.
I al minut, jo recordo una vegada el vaig trucar i dic, don Alfonso, ¿cómo estamos? Dice, mire usted, merendando.
Jo crec que hem perdut certa...
Naturalitat.
Sí, certa naturalitat, cert accés a aquestes persones, no només presidents, evidentment futbolistes, evidentment. No sé si és bo o és dolent, però això s'ha perdut. Que són molts més mitjans ara, sí.
Et diré una cosa.
Sí.
Un dels principals responsables d'aquest aïllament dels jugadors, per mi ha estat Guardiola. Guardiola va ser el que, quan va arribar com a entrenador del Barça, va decidir no fer declaracions, no fer entrevistes personalitzades amb els mitjans.
A cap.
Jo alguna vegada me l'havia trobat i sí. Li havia dit, Pep, dic tu, a més amb el que representes, la figura que ets, el bé que t'expresses, un tio que parla, que tens un discurs
que comuniques
molt bé, dic, tu no pots tancar els mitjans de comunicació. Tu has de concedir una setmana o cada 15 dies una entrevista a un mitjà important i tal. Sí, però és que aleshores si us parlo per uns, els altres us enfadareu. Dic, aquest no ha de ser el teu problema. Aquest ha de ser el problema del Departament de Comunicació del Barça, que és el que ha de gestionar la teva agenda.
Sí.
I és la que ha de saber equilibrar quan fas per l'esport, després de quan ho ha de fer pel Mundo Deportivo, quan ho ha de fer per TV3, quan ho ha de fer per New York Times, quan ho ha de fer per la BBC...
Clar.
Però una figura com tu, que transmet la imatge que transmet tan bona, doncs escolta'm, tu ets un actiu pel Barça en aquest sentit, més enllà de les teves grans qualitats com a entrenador, no? Però es va tancar en aquest sentit i aleshores, clar, va arrossegar que els jugadors van dir, si el míster no parla, nosaltres per què hem de parlar? I ara resulta, en canvi, que el veus que per una sèrie de persones properes amb ell o amics seus, sí que fa excepcions, no?
Clar. També diria que no sé si és culpa nostra, del col·lectiu, tot i que jo estic cada vegada més lluny del col·lectiu, aquest corporativisme no existeix i no m'agradaria portar l'entrevista a termes molt corporatius, però és veritat que és així. És veritat que és així. Jo crec que és un dels grans responsables amb l'axioma personal de va dir, bueno, és que no em fa falta per guanyar. I va guanyar i no li va fer falta fer entrevistes. És veritat.
Sí, però després ja va venir Tito Vilanova i va seguir la mateixa línia.
Sí,
va,
Luis
Enrique, el Tata, fins i tot el Tata, que era una persona, un pavaneit,
sí,
el portaven a més per les redaccions a conèixer els periodistes i tal, i et coneixia, usted es el del efectivament, tal, no sé què, però en canvi no feia entrevistes personalitzades.
Sí.
I també, en bona part, per certa mandra...
Clar.
Dels departaments de comunicació,
Els departaments de comunicació, jo crec que és una altra sortida pel món periodístic que, doncs per algunes figures ha vingut bé per tenir un altre tipus de feina que no sigui treballar una redacció, sí o no?
Bueno, alguns d'ells han estat companys nostres i molt actius en el seu moment, no?
Mira, David Espinar, ara està, bé, és el braç dret de Ronaldo.
Sí.
Per exemple, és a dir que corporativament no ha vingut malament. No ha vingut malament. De les moltes entrevistes que has fet, moltíssimes, hi ha algunes que t'han marcat.
Bueno, tothom recorda la de Núñez.
Mira. Difícilment em presentaré a la redacció.
I de què depèn, això, senyor Núñez?
No res, vull fer una decisió que tinc presa i que, bueno, passi el que passi, no em presentaré a la redacció.
No hi hauria cap cosa que el fes canviar?
L'únic que m'interessava era... parlar amb la meva dona i amb els meus fills.
Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè perquè està, suposo que recordant moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant? O...
Sí. Vale. Ui, això no estava previst.
Això no toca.
No. Va saber d'omplir segons... per omplir un silenci mentre ell estava emocionat, cosa que tu ni t'esperaves.
No, no, clar, ja, que m'havia esperat que se'm posés... Home, aviam, tots coneixíem la certa facilitat a plorar o emocionar-se del president del Barça, no?
Sí.
Però jo en aquell moment no podia esperar que em trenqués a plorar en directe en un plató de televisió, en una entrevista allò en ple prime time, amb màxima expectació, perquè això, a més, recordem que era vigílies de la final de la Copa Europa a Wembley, no?
Sí.
Això era un diumenge i la final
jugava
el dimecres, no?
Sí.
I bé, alguna vegada ja ho he explicat, ell abans d'entrar al plató, estàvem juntament amb el que era el cap d'esports en aquell moment, fixa't tu, Tacho Benet.
Hombre.
I el cap de producció, Jaume Roures. Ens va anunciar Núñez que donaria una bomba. I clar, abans d'entrar jo vaig intentar estirar-li de què anava la bomba per saber per on havia de conduir l'entrevista. No, ja ho veureu, ja ho veureu. I sí que moments abans havia sortit a parlar el tema de la seva relació amb el Cruyff i tal, i llavors va ser quan va parlar això de la bomba.
Mm.
I bueno, i tant, què va donar la bomba, no? Quan, clar, aleshores jo, al marge de parlar-li de la final, li anava tirant pilotes perquè em parlés de la bomba, i una d'aquelles va ser el parlar de si convocaria eleccions o si pensava dimitir i tal, i aleshores va ser quan va dir això de que tenia previst convocar eleccions i no presentar-se.
Difícilment.
I això formava part d'una estratègia perquè ells havien tingut coneixement que a través de l'entorn del Johan Cruyff, que si es guanyava la final de la Copa Europa, Cruyff tenia previst llançar un ordre o un desafiament a Núñez des d'una de les balconades de la plaça de Sant Jaume, dient o Núñez o jo. I aleshores què va fer Núñez? Es va avançar al Cruyff, va desaparèixer, va anunciar una suposada dimissió i va dir, escolta'm, si aquest em llença l'òrdago, es trobarà com el boxejador que boxeja fent ombra, no? Boxejant davant del mirall, pagant cops a l'aire, no? I aleshores va ser això el que va fer, i preveient doncs, que si guanyaven ells la Copa Europa, doncs sempre estaven a temps de fer allò tan típic del nuñisme. Sisplau, demano que em demanin, no? Demano que em demanin que em quedi, no? I així va ser.
Era molt llest, eh?
Sí que era llest.
Era llest.
Molt llest.
Tenia un greu problema de comunicació.
Sí.
Núñez té la comunicació de la porta i hagués estat...
Un fenomen.
I tant. És que la porta té una dicció i una parla i un discurs extraordinari, com a lletrat que és.
Però com a lletrat i després que té una empatia especial
a la porta.
Comunica
molt. Sí,
no, i sempre he dit jo que és d'aquestes persones... Em deia l'Avarice Murtra, diu...
Sí.
És la persona que millor abraça de Barcelona. I és veritat, perquè el Joan Laporta és una d'aquelles persones que tu entraries en un lloc i ell estaria allà i se t'emportaria a prendre copes i t'aniries amb ella on fes falta, no?
Sí.
I això no és únicament una facilitat de paraula per ser advocat, sinó perquè té una empatia, especial. I en canvi Núñez, tu que t'has dedicat molt al món de la imitació i tal, sempre he dit una cosa, l'original supera la ficció.
Sí, i tant.
O sigui, és més divertit el Núñez, el natural...
Sí, la persona,
Que ho era,
Clar.
Perquè ara ja no és amb nosaltres, que les moltes imitacions que se n'han fet...
Sí. Perquè per molt que poguessis imaginar, jo recordo escriure guions pel Força Barça amb Alfonso
Arús... Ell ho millorava, quan et deia allò del 18 i els jambordins, i quan li va dir el Maixencs allò de... Diu, Ricard, està molt bé això de la Bienal, eh?
Sí, està molt bé.
Ho podríem fer cada any, eh?
Sí. Va ser un president que va dinamitzar el Barça, un Barça antic, color sèpia, el va posar color... Va tancar la televisió...
Ben passar del Dicen a l'Esport.
Exactament. Tot va coincidir, tot s'ha de mirar en la seva època. És a dir, recordo que hi havia... No,
jo et diré una cosa,
Sí.
Jo al principi, jo formava part del grup de periodistes que estàvem amb l'Àlex Botines, perquè jo soc deixeble de l'Àlex Botines, i vam tenir molts problemes amb el Núñez,
Al principi.
A mi em van tocar la cara al Palau Blaugrana,
Sí.
Els anomenats morenos...
Existeixen encara?
No, crec que ja no.
Ja crec que no,
Que diria que...
Perquè són a porta tancada, els entrenaments, i ja no es posen morenos. Això per començar.
Sí. Però et dic que els inicis no van ser fàcils, amb el Núñez, perquè era un terrabastall...
Ho sé.
I admetia molt poc la crítica,
Sí. Bueno, va fer el seu grup per començar a despatxar notícies abans de la candidatura, criatura, sí, abans de la selecció.
Sí, tot allò de l'equip 10 i
sí,
tal.
Sí, 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 sí.
Bueno, però si parlem d'aquestes coses, jo crec que els nostres oients no saben sí. ni de què els estem parlant.
No, no, no creguis, Lluís, sí? no creguis. Aquest programa es diu Cinquenters i sí, 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 sí. I m'agrada parlar amb tu de temes que no són actualitat. Messi, Madrid, el Valverde... És que, de debò, m'és igual. I jo no sé, parlat així a la distància, si dona per tant, si el futbol dona per tantes tertúlies, parlo també a termes de rendiment i a termes de retorn. De debò dona per tant, tantes tertúlies, tants...
Bueno, però, saps què et diré? Nosaltres fem un model de comunicació, de periodisme, molt a l'estil a la sud-americana.
Sí, eh? Sí.
Fixa't tu que la resta d'Europa, ni a Anglaterra, ni a França, a Itàlia encara una mica, sí. perquè a Itàlia hi ha molts diaris esportius i fan aquests programes també de tertúlia i
sí,
tal,
sí.
Però a Anglaterra els entrenaments són a porta tancada i no s'acosta ni un periodista durant la setmana fins que no hi ha la roda de premsa del míster prèvia al
sí.
partit.
Sí, sí.
A Alemanya, a tres quarts del mateix. A França m'imagino que també deu passar el mateix. Però, en canvi, nosaltres fem allò un periodisme de seguiment a la sud-americana.
Sí.
Molt allò com quan venen els ciclistes colombians a la Vuelta i veus a Radio Caracol, no sé quantes emissores de ràdio,
sí, sí,
i tots aquí venint a transmetre les glòries dels seus ciclistes. Tu vas al sí. Brasil i els entrenaments, hi ha tanta gent a l'entrenament del Vasco da Gama,
sí.
ho dic perquè vaig estar amb el tema aquell dels 1.000 gols del Romario, i hi havia sí. tanta gent als entrenaments del Vasco da Gama
sí.
del dia a dia que d'un dia de partit previ de la Champions del Barça, no?
Sí.
Argentina, tres quarts del mateix, no? I ha estat a Copes Amèriques i he vist el seguiment que feien les emissores sud-americanes de les seves seleccions i és brutal. I nosaltres fem aquest tipus de periodisme més a la sud-americana
sí.
i no tan, diguem, més distant, més observar les coses sense tant apassionament
sí.
com podrien ser els europeus, no?
T'ha decepcionat algunes persones practicant l'ofici? Persones de l'ofici, persones responsables, directius, futbolistes...
Sí, sí, sí. M'han decepcionat alguns en el sentit de que...
No calen noms, sí?
No els donaré, però, no. però quan veus certs interessos que s'obeeix i es serveix a determinats interessos, no crec que sigui aquest el camí pel que haguem d'anar. A mi aquest periodisme de trinxeres no m'agrada ni en l'esport, ni en la política. Això, anar amb el carnet a la boca,
sí.
no m'agrada gens.
Però penses que és el futur?
O sigui, és a dir, aviam, jo em consideraria,
sí.
seguint el mestratge de l'Àlex Botinés,
sí.
que em quedo amb una frase seva quan va dir allò, quan a vegades l'acusaven d'estar comprat pel Barça,
sí.
Ell deia, jo més que comprat estic regalat al Barça. Doncs a mi em passaria el mateix, no?
Sí.
Jo estic regalat al Barça. Jo seria allò un periodista de club.
Sí.
A mi m'agrada que les coses vagin bé al Barça
sí.
i sense perdre el to crític que s'ha de tenir en tot moment, no? Però ser crític de manera contumaç i només veure les coses negatives i només el de la part negativa i la negativa, crec que no és la manera d'ajudar el club, que en definitiva al final és el que ens dona de menjar tots en el dia a dia, no?
Sí. Bueno, però dona de menjar la teva feina. La meva feina, que en aquest cas va dirigida a Informa del Club. Però el Barça, el club, l'Espanyol, no es dona de menjar.
No, però escolta'm, si no existís el Barça ens l'hauríem d'inventar.
Sí, sí, sí. sí,
eh?
sí.
I si no existís l'Espanyol, doncs sí. També per uns quants periodistes doncs se l'haurien d'inventar, no?
Sí, 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 sí.
En aquest sentit et dic que ens dona a menjar. I a més ens fa gaudir i disfrutem parlant d'una cosa que ens agrada i ens apassiona, com és el futbol i com és el Barça o l'Espanyol o el Madrid, etcètera, no?
Torno al principi. Hi haurà tercera temporada de Quan s'apaguen els llums?
Tot i que no estava encara aprovada del 100%, crec que sí. I el que passa és que farem més reduït de capítols a l'hora d'emetre-ho, perquè si no, si faig tongades de 13 o de 12 capítols,
sí.
des de que començo a gravar el primer i acabo l'últim emet, passa massa temps, no?
Passen masses coses,
I aleshores, doncs sí, perquè estem fent alguns contactes per tancar alguns capítols i algun pot prometre molt, eh? No puc avançar-ho i tal, però algun promet molt. I pot ser que, a més, s'emeti fora el que seria la temporada un cop el tinguem i acabat, i la llancem aquest capítol.
I l'últim capítol t'agradaria que fos a tu?
A mi m'ho diuen el realitzador, el Bernat Vidó, del programa. Em diu, escolta'm, hauríem de fer un últim capítol fent una entrevista a tu.
I tant.
Bueno, jo no crec que
què passa?
No, Sergi, saps què passa? Saps què passa? Que crec que el que no pot ser és que els periodistes ens convertim en la notícia. i que el protagonista, que el periodista sigui el protagonista de la notícia. Jo veig a vegades en, en els programes veig massa protagonisme dels presentadors, massa mirar-se al melic, massa dir perquè jo aquell dia que va passar allò, jo estava aquí o ho vaig veure.
Tots tenim samarretes d'ego, però, escolta, la trajectòria, 40 anys, què passa? I l'últim capítol, apa, que ho agafi un altre. Jo ho faria. Jo ho faria.
Bueno. I aquí trio per presentar-me el capítol?
Agafa diferents veus, que facin preguntes, i ja està. Que tu no saps. Fes-ho en directe, un plató. 40 periodistes disparant.
I apaguem els llums aquell dia.
I apaguem els llums.
Sí.
Ja tens el
format. Bueno, ja t'avisaré aquell dia.
Ja tens el format.
Ja t'avisaré aquell dia, ja t'avisaré tu i a l'infiltrat.
Gran infiltrat, gran infiltrat. Gran persona.
Sí, senyor.
Gran persona. Bernat Bafalú i Penyalver.
Sí, senyor.
Aquí abracem des de...
Mira, no sabia que es deia Penyalver, de seu cognom.
Sí, sí. Bernat Bafalú i Penyalver. El padrí del meu primer casament.
Ah, mira.
Lluís, un plaer. Gràcies.
Més val que no et pregunti les vegades que t'has casat, eh?
Adéu, gràcies, Lluís.
Adéu, adéu.
Que vagi bé, adéu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409-2772.
Xxxxxxx. Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Butarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Butarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir entrades per l'estrena de l'any està bé, però compartir Camedi Fia, que és una de les asseguradores que transmet més tranquil·litat als seus assegurats, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Camedi Fia és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fia.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Porto bones notícies, grans notícies. Mireu, fa mesos va ser el patinet elèctric, SEAT. Bé, fa una mica abans va ser el cotxe elèctric, el SEAT Mi, que ja circula i ja està a la venda. Perfecte. I d'aquí uns dies es presenta el SEAT E-Scooter. Es presenta en societat el dia 19 de novembre a l'Smart City Expo. Una moto elèctrica amb el logo de SEAT. Che. Estic tan content que estaria per trucar ara al president de SEAT, Luca de Meo, dir: Luca, tu que ets de la Juve, jo sóc Perico, Luca, sí, esto es lo que yo quería, sí senyor. El nou SEAT e-scooter concept formarà part de l'estratègia de mobilitat urbana de SEAT, centrada en oferir solucions sostenibles per les ciutats. Barcelona és la ciutat europea que té més motocicletes per habitant. Quantes en té? Moltíssimes. Només cal posar-se davant d'un semàfor i veure, mare meva, això és un no parar. Però, mica en mica, les dues rodes i el motor elèctric va agafant camí. Per això SEAT desenvoluparà aquest concepte en col·laboració amb el fabricant barceloní de motos elèctriques Silence. I es comercialitzarà, atenció, tant a particulars... Hola, buenas. ¿Tienen motos eléctricas? Sí, dime aquella. SEAT. Són de 125. Perfecte. Pels qui tenim carnet de conduir normal. No tinc carnet de moto. No tinc ganes d'examinar-me amb una Vespa que té marxes. Això és de la prehistòria. I SEAT és el futur. Per tant, motocicletes elèctriques SEAT. Tant per particulars com per flotes compartides. Això què vol dir? El que s'està de moda pel món millennial. L'agafo, la llogo, la faig servir i la deixo. Molt bé. Però els 50ers la volem en propietat. Sí. Gràcies, Luca. SEAT presentarà aquest model el proper dia 19 de novembre. SEAT Elèctric. Veus com portava bones notícies? Ho veus? I més, bones notícies. Parlem d'economia, economia per tots. Professor Jordi Mabres, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Què m'expliques, senyor? Què m'expliques?
Doncs mira, avui estic molt content perquè estrenem una d'aquelles potes que vam parlar al principi.
Sí, recordo, sí, sí.
Que deien que hi hauria un tros que estaria dedicat a emprenedors i empresaris.
Sí.
Des de la perspectiva, doncs, de que ens expliquin projectes.
Sí.
O que els empresaris ja fets i amb trajectòria, doncs, que ens expliquin la seva història de les anècdotes que han passat perquè tots puguem aprendre. I amb aquesta línia, doncs, avui tenim un emprenedor.
Que bé.
Tenim el Quim Sánchez, que sí. Hem anat al principi. El Quim Sánchez és un emprenedor, que a més és enginyer de telecos.
Emprenedor vol dir jove?
No.
Hola, Quim, bon dia.
Bon dia.
Emprenedor és jove? No, eh?
No, no. És una actitud.
Això m'agrada. És una actitud.
És una actitud. Els emprenedors, sí. Contra el que sembla, que tenen que ser tots universitaris, recent llicenciats o que estan fent la carrera,
sí.
No és així. És a dir, els emprenedors són gent de qualsevol edat que poden destinar part de la seva vida,
sí, sí.
Val? A fer un projecte que creuen que és vàlid o que els hi fa il·lusió o que...
Sí.
O que els pot motivar, i per tant no hi ha edat per això.
Molt bé.
El Quim, en aquest cas, és una persona jove.
Que no és 50.
Que no és 50.
Els 50 són joves, eh?
Sí,
per tant, no em limitis una cosa a l'altra, Mabres?
No és tan jove com nosaltres.
Ara, vale. És 40, és 40.
No.
És 30?
Justet, sí.
Ostres.
Però sí, però és una persona que jo, a més, vaig tenir el privilegi de conèixer-la fa uns 3 anys,
sí.
No, 2 anys i pico, 3. Amb un tribunal que jo estava de projectes d'emprenedoria.
Que raro.
Que, a més, aquest senyor ens va enganxar tots els que estàvem al tribunal i va guanyar el premi.
Sí.
El premi, en aquell cas, doncs, va ser uns mesos de suport perquè pogués acabar de preparar el projecte.
Quin projecte era?
Aleshores es deia Allergenit.
Allergenit.
Sí.
Allergenit, vale. Que ara explicarem com s'ha transformat.
Vale.
I el premi va ser un premi lleuger. Un premi lleuger que va ser...
Un viatge a Silicon Valley.
Una setmana?
Mare meva.
Quasi 10 dies, sí.
Quasi 10 dies.
Això per estava tant... pel mig Banc Sabadell?
No. Santander.
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 Vale.
Santander, amb un projecte que existia que es deia...
Youth. Ara es diu Explorer.
Es diu Explorer, i que segueixen fent, i que realment és un pou de captació de projectes.
De talent.
Bé,
sí.
Doncs en aquell moment el Quim va presentar-nos un projecte i ens va agradar, perquè realment estava molt ben fet, però és que a més tenia una part humana.
Ah.
I tenia una part humana des de dues perspectives. Una, com va ser que se li va acudir la idea, molt humana, molt domèstica, i per altra banda, perquè el destí de la seva idea doncs era una idea que servia pel bé de la gent. I per tant ens va engrescar. I ara m'agradaria que ens diguessis com va començar la idea.
Sí.
Qui va ser la culpable?
Doncs la meva dona va ser la culpable de que arrenqués amb aquest projecte d'emprenedoria.
Sí. Uh-huh. Arran de què? Explica què tenia, què patia, què no patia, què va decidir, què va dir... Ostres, m'estàs donant pistes perquè jo pugui fer això.
Bé, doncs va sorgir d'una necessitat i va ser quan amb ella li van diagnosticar una sèrie d'intoleràncies alimentàries. I quan anava amb ell al súper vaig veure doncs, que era una bogeria el temps que gastàvem llegint les etiquetes, buscant aquells ingredients que ella no podia menjar, no podia consumir. Vaig pensar, ostres, hi ha d'haver alguna solució per això. Vaig posar-me a buscar i vaig veure que no hi havia cap solució fiable en el mercat aleshores. Llavors, això era la meva idea, no? Doncs algú, no sabia el què, si una aplicació, un dispositiu, no sabia el què, algú que ajudés a la compra a les persones amb sensibilitats alimentàries.
Però tu, on treballaves o què feies llavors per començar a dir, va, dedicaré el meu temps a investigar això?
Bé, jo aleshores estava treballant a Doga, una empresa del sector automoció d'aquí a Martorell, a Brera, i bé, no tenia més temps que fora de la meva d'on treballava, del meu lloc de treball.
I vas començar a fer la resta de temps professional, temps d'oci. I el teu temps d'oci vas començar a dedicar a rascar tot això.
Correcte, així és.
Vale.
Sí.
Com comences veient intoleràncies? Una cosa que cada vegada veiem més. Seus a la barra d'un bar i escoltes cada cop més vegades el fet de un tallat amb llet d'avena i soja. Això fa 5 anys no existia.
Sí, és veritat.
Què ha passat?
Nosaltres sempre diem que no és una moda, sinó que
és una moda.
És una tendència que ha vingut per quedar-se.
Com internet.
Sí.
Quan va sortir internet, sí, deia, és una moda. El Terrat deia, és una moda. No, sí. No. Sí, sí. I ha vingut per quedar-se.
Sí. Jo crec que durant molts anys hem fet les coses molt malament. Abans anaves a la porta de les escoles i veies les mares amb els bollicaus, els pares amb els bollicaus. Ara això no ho veus.
Tu saps que si Bollicao patrocines aquest programa...
Estallaria immediatament.
Estaria, no estaria parlant en aquest terme. Eh?
Bueno, quan em
refereixo... No és el cas, no és el
quan
cas.
Em refereixo a...
si Bollicao vol patrocinar, per favor. Que això que és Panrico? No sé què, no sé. Senyors Bollicao. Aquí els parla en Bollicao. Digue'm, digue'm.
Bé, jo em refereixo a la pasta, no? A la pasta processada, sí, i de més. Doncs ara trobem, sí, sí, els pares i les mares, o bé amb una peça de fruita, o bé amb un entrepà, o bé... Sí. Aquest canvi, no?, aquest canvi de qualitat, sí, aquest pas, jo crec que s'ha notat a tota la societat transversal.
Tan dolent és, pregunto des de la ignorància, com sempre, menjar un bollicao, un dònut, una pantera rosa, un cop al dia? No sé, igual hauríem de portar un metge i un dia ho portarem.
Bé, jo, des del meu punt de vista, sí, no sent ni nutricionista, sí, ni dietista, sí, jo no ho faria... perquè crec que una vegada al dia és excessiu, sí? és conté una sèrie d'ingredients que crec que pel cos humà no són necessaris,
dale,
però sí que és veritat, i potser alguns dietistes en poden dir el contrari, que de tant en tant, escolta, som humans i estem fets per cometre errors, no? Llavors,
dale,
jo de tant en tant també em menjo, sí, qualsevol pasta d'aquestes o qualsevol processat i no tindria per què passar res.
Tot el que és bueno despeina, no és el meu cas, o engreixa, és el meu cas. És així, eh?
Sí, 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 sí.
I està bo. Recordo quan durant una època concreta fèiem un programa que es deia Arroz con Leche als matins, que el senyor, el distribuïdor, el que portava la camioneta, el distribuïdor dels dònuts, a primera hora del matí, venia a les 6:30, sí, el repartidor, no?
Sí.
El repartidor, doncs ens deixava dues capses de dònuts a la porta de Ràdio Barcelona, a les 6:30 del matí. A les 8 no hi havia, eren 24 dònuts, a les 8 no hi havia cap. És allò del plaer de lo que és gratis, saps? I dius, ostres, jo menjava 3 o 4 al dia.
Clar.
I ara me n'adono que potser no feia tan bé, que potser amb un ja passava.
Bueno, però segurament m'arrisco a dir que els dònuts, sí, d'aleshores no són els mateixos que els d'avui en dia.
Què dius?
Jo crec, sí, que el tipus de sucre, el tipus d'ingredients, el tipus de la societat consumista, sí, on... tots hem decidit,
sí,
anar,
sí, 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 sí,
jo crec que ens ha portat a fer les coses en molts àmbits millor i en, sí, molts, sí, àmbits pitjor.
No em vull separar molt de l'entrevista, perquè s'ha de centrar, evidentment, en temes d'emprenedoria, però no era tan bo el sucre? No era tan bo quan berenàvem pa amb vi i sucre? No era tan bona la llet? De petit, de petit ens deien, la llet de vaca té tot, té greixos, té proteïna... I ara la llet de vaca és... una persona important del món financer em deia l'altre dia, és veneno, la leche de vaca és veneno. Digo, home, no serà per tant. No ho sé.
Bueno, tancant el cercle amb el que, sí, tu deies al principi sobre, sí, internet, internet, sí, ens ha portat a que la informació sigui més accessible per tothom.
També.
I el coneixement i la informació està més a l'abast de sí, tots, sí, sí, els ciutadans, i això ha portat, doncs, crec que una evolució i a conèixer molt més, ja sigui, sí, la llet o ja siguin els ingredients.
Sí, 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 és francament.
Jo no vull molestar, però...
No, perdó.
Parlant d'això que esteu dient, jo també penso que a lo millor, sí, els interessos econòmics que hi ha al voltant de totes aquestes coses...
També.
També tindran ara més força que no pas tenien, o més facilitat de dir la seva.
Com que m'està agradant això, ja hem dit al senyor del Mar Menor que l'emplacem per demà, que el tocarem demà. Per tant, no, o sigui, la ràdio és en directe, s'ha de fer així. Per tant, dir que no tinguem pressa en explicar els arguments, que tirarem fins a les 12. Per tant, tenim temps.
Val. Digui vostè. No, més que res això, de que arriba un moment de que el pa amb oli i amb sucre, doncs, sí, era bo, i només cal veure la gent que ha sortit d'aquella època...
Perdona.
...de pa amb xocolata.
Perdona. No, la gent, exacte, que ha sortit de pa amb vi i sucre.
I ho dic perquè en aquella època no hi havien... en confiança, totes les intoleràncies,
sí,
i totes,
sí,
les,
sí,
al·lèrgies,
sí,
que ara tenim.
Però sí que existien, no ho sabíem, però,
exacte,
existien.
I eren.
Sí. Sí,
i
eren, els efectes, els efectes que deurien tenir deurien ser diferents, perquè realment, inclús fins i tot a nivell de malalties i demés,
sí,
històricament no hi havia les que hi ha ara.
Clar.
Dit això,
sí,
evidentment, la informació és bàsica en, sí, tot, el coneixement és bàsic, però també és veritat que després hi ha que veure qui és el que patrocina la, la investigació. Clar, clar, a vegades tenim sorpreses que més d'una vegada surten en premsa.
Humor.
Per això, una miqueta...
Clar.
Jo sempre aquestes coses les poso en,
en
prevengan
sí,
i, miro, i miro més d'una informació
clar,
perquè veus que un està a favor i l'altre està en contra
clar.
I la veritat absoluta sembla ser que no existeix. No?
Tiro fa 3 anys, quan crees aquesta pàgina web, aquesta sensació de dir, bueno, hem de crear alguna cosa perquè com a mínim la meva dona tingui certa informació i facilitat per adquirir els productes amb, les, amb els quals ella té certa intolerància. Allò ha canviat la marca. Ha canviat.
Ha canviat.
Sí. Sí, sí. Ara, ara com es diu?
Ara és Alimentia.
Alimentia. Alimentia acabat en T-H-I-A.
Sí.
Alimentia. Correcte. Com si fos... no Rafael, perquè Rafael és T-H... No, Alimentia.
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 Realment es pronuncia Alimentia, sí, sí.
Es pronuncia Alimentia tal com sona.
Tal qual.
Vale.
Però ara
Alimentia... És una web o és una aplicació?
És una aplicació.
És una aplicació.
És una aplicació per persones amb sensibilitats alimentàries i nosaltres, sí. quan diem sensibilitats alimentàries, ens referim a intoleràncies i a persones que segueixen qualsevol tipus de dieta.
Disculpa que jo disparo molt. L'aplicació és gratis?
Gratis, totalment.
Bé, interessa, interessa. Et vas plantejar si era de pagament o no?
Sí, bé, bueno... De fet, acabo de veure aquest joc de paraules que acabes de fer d'interessa, no? Aquí a Espanya, les aplicacions, quan són gratuïtes, interessen. Quan són de pagament, m'ho pensaré.
Veus?
M'ho pensaré. Vale. És un canvi, és un mindset, no?, que diuen...
Canvi, 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 canvi. És... Sí, 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 sí. Si podem dir canvi, no cal dir mindset.
Sí. És un tipus de mentalitat, no? És una mentalitat que aquí és molt a l'espanyola, de, ostres, sí. si aquesta aplicació és gratuïta, doncs millor que sigui de pagament.
Vale. Però de moment és gratis.
De moment és gratuïta. Sí,
me la vaig a baixar immediatament. Alimentia. És iPhone i Android?
Sí, les dues plataformes.
Vale. Obres la plataforma i què trobes?
Bé, directament aterrisses a on configurar les teves intoleràncies o dietes.
Sí.
De moment en detectem 20, de les quals són 15 intoleràncies i 6 dietes. Quan em refereixo a dietes, em refereixo doncs, a la vegana, o a la baixa en fructosa, o a la FODMAP, que és una dieta per persones que se li infla l'estómac quan mengen segons quins ingredients.
A mi. Segons quins ingredients, no, segons tots els ingredients. Per cert, ja l'he baixat, eh? Ja la pots posar de pagament, ja la tinc gratis. Vale. Sí, sí, sí. Digues, digues.
Bé, i la persona l'única que ha de fer és configurar aquest perfil, posar què és el que no vol o no pot menjar, apropar el codi de barres al producte i li dirà si el producte és apte o no per al seu consum.
Vale, vale. Sense cap tipus de dubte, això està verificat. Per exemple, surt un producte nou, surten els plàtans amb maduixes, eh?
Sí.
Iogurt de plàtan amb maduixes, de la Fageda, per exemple. Heu d'examinar com funciona això? A través del codi de barres? Com... O ja teniu una forma de treballar que automàticament es pugui veure aquesta intolerància, sí?
Sí, nosaltres, a diferència de les altres aplicacions que hi ha al mercat, som l'única aplicació que... no permet que els usuaris pugin ni actualitzin productes, perquè no ens volem refiar del que diuen els usuaris o no sabem si aquella informació serà veraç o no.
Vale.
Llavors, nosaltres tenim bases de dades que connecten directament amb fabricants, distribuïdors o supermercats.
Sí.
I a la que es modifica un packaging, nosaltres ho rebem a aquesta base de dades i automàticament s'actualitza dins l'aplicació.
Al codi de barres hi ha tota la informació sempre, eh?
Zero. Al codi de barres no hi ha res. Ho posem nosaltres.
Ah, amigo...
El codi de barres és simplement un número que identifica un producte, res més. Som nosaltres que dins del codi de barres introduïm la informació del producte.
I com l'introduïu dins del codi de barres? No sé, perdona, si es pot dir, no ho sé.
Bueno, aquest és un dels kits de la nostra tecnologia que fa aquesta base de dades, és fer un match entre els ingredients amb el codi de barres, el Getin, l'EAN, que es diuen aquí, i el perfil de l'usuari.
Vale.
I això es fa en dècimes de segon, es connecta a la base de dades, compara i li diu a l'usuari si és viable o no per al seu consum.
Ara, imaginem que hi ha un producte que és enciam amb dònuts. Producte surrealista, d'acord, però enciam amb dònuts. Jo ja he modificat, ja he tocat el meu perfil a Alimentia, l'acosto i em diu si puc menjar, si no puc menjar...
Qualsevol producte amb un codi de barres.
Vale. Vale, vale, vale. És una informació directa del fabricant.
Directament del fabricant, sí.
No és que jo, com a usuari, pugui modificar.
No, no pots.
Aquest és el vostre gran eslògan, el vostre gran pòster.
Sí, de fet, la majoria d'aplicacions, per no dir totes, permeten, es diu col·laboració popular, i és que els propis usuaris pugen fotos dels productes
sí.
i posen doncs, els ingredients i de més. Nosaltres no ho permetem, ah, perquè en el moment que ho pugen està bé, estarà correcte, perquè és una foto in situ del producte, però sí. no sabem, nosaltres no ens assabentaríem si aquell producte avui es fa a la fàbrica A, no, i quan canvia a la fàbrica B i pot haver-hi una contaminació creuada de X ingredients, nosaltres sí. no ens assabentaríem. D'aquesta forma ens assabentem segur.
Home, clar, és que el fet que tu pugis producte, bueno, et pot donar certa visibilitat. Mira, he pujat un producte a aquesta aplicació, però tu no tens cap
informació,
no tens cap informació ni qualificació professional per dir, escolta, jo treballo, per exemple, a la Danone i dic que el nou iogurt de la Fageda no és bo. Per exemple.
Exacte. Bueno, clar, de fet, que, nosaltres, clar... nosaltres no diem que no és bo, nosaltres bueno, diem que no és apte per tu.
Vale.
Perquè el no és bo és el, també el que fan la resta d'aplicacions. El no és bo, bueno, doncs, potser un iogurt per una persona no és bo, però per l'altra sí que ho és.
Sí, sí, sí,
nosaltres
sí.
entenem que per arribar aquí has de tenir una prescripció mèdica. Vale. Per això nosaltres, darrere nostra, tenim un equip de 10 noies molt maques que ens ajuda molt.
10 noies molt maques?
10 noies d'aquí, d'una clínica molt coneguda a Barcelona, de la clínica Júlia Ferrer, que són dietistes nutricionistes.
Perdona, para. M'estàs dient que la gran Júlia Ferrer, amiga personal meva, ja està per aquí?
Home, i tant.
Ja l'estàs convocant? Per la setmana que ve.
Fet.
Júlia Ferrer, clar Fet. Que sí.
Sí.
Clar que sí.
La Júlia Ferrer.
Bé, la gran Júlia Ferrer.
La gran Júlia Ferrer. Sí, una sí. crac i sí, sí, estem sí. supercontents amb ella i el seu equip.
Mira, una bona persona, sí senyor.
Molt,
sí, senyor.
Molt, sí, molt.
Sí. Veieu, el món és petit, eh?
I tant.
És que és
Imagina
molt petit.
Imagina que jo estic rajant en aquest moment que vaig conèixer una ja, Júlia però... Ferrer. I no, no és el cas. Home,
sí.
Conec la seva història, gran persona.
Home, de fet, amb el Quim i el seu projecte, que sí. de fet ja és una realitat,
sí.
No tria les coses per casualitat.
Sí.
I prova d'això és que em sembla que has tingut algun reconeixement, no?
Amigo.
Sí, n'hem tingut varis. La veritat és que l'últim va ser també, doncs, casualitats de la vida, no? Un altre viatge a Silicon Valley i vam fer un bootcamp aquí a la gent...
Què és un bootcamp?
Un bootcamp és com si diguéssim... Com us ho diria?
No, ha de tenir una traducció. Com... Sí, jo no puc anar a la meva mare i dir, mama, he fet un bootcamp. No.
Un boot...
Està molt bé parlar de healthy, però no. Què és un bootcamp?
Un bootcamp seria com una setmana en la qual... et tanques en una aula amb gent que intenta potenciar el teu projecte.
Convivències.
Com unes convivències, sí.
Ara, ja està.
Exacte, com unes
convivències.
A la meva
època sempre hem dit unes convivències professionals.
Sí, doncs unes convivències.
Sí. sí.
Aquests millennials a vegades fem servir unes paraules,
no? No, és veritat. Hi ha una terminologia ara que si no la poses a la teva bíblia d'objectius empresarials, volem empoderament. Pot traduir exactament què vol vostè? Bueno, hi ha molt postureig pel que veig.
Sí, la veritat és que sí.
Pregunta dolenta. I d'alimència es pot viure? Bueno, es pot viure perquè estàs aquí i no... Però... dona?
Bueno, és la gran pregunta, no? Ah. De moment nosaltres ens mantenim gràcies a les inversions que hem assolit.
Sí.
Capital privat. La forma de subsistir d'Alimentia és oferint serveis als supermercats. Nosaltres oferim que la nostra tecnologia, que s'utilitza directament a l'aplicació, doncs aquesta tecnologia utilitzar-la en l'e-commerce dels supermercats, per tal de que els usuaris, clients que compren a l'e-commerce puguin trobar aquells productes que esperen.
Comprar a l'e-commerce és comprar per internet?
Sí, exacte.
Vale. És a dir, la mateixa forma que, en aquest cas, la teva dona anava al supermercat posant l'aplicació d'Alimentia davant d'un
codi de barres,
la pugui fer des de casa.
Exacte.
I amb això de negociar supermercat a supermercat, Mercadona a Condis, dient, tenim això, voleu incorporar-ho a la web?
Sí, exacte.
No és una entrevista fàcil, no? Perquè...
No. De fet, som amics de la majoria de supermercats d'Espanya.
El que m'interessa és la segona part de la frase. Però...
Som amics, però de moment som molt amics de Bonpreu i Veritas, que són les dues marques catalanes per excel·lència.
Per què?
Doncs de moment són els que han mostrat més sensibilitat per nosaltres. No vol dir que fora de Catalunya no la mostrin, però sí que... doncs, de les portes que hem picat han sigut els primers que ens han deixat entrar a casa seva. I de moment estem molt contents amb ells i que així segueixi.
I Condis?
Condis també tenim la porta també un 80% oberta, també està allà, també bueno, està allà. Encara estem clar, en termes de negociacions.
No és una reunió de 10 minuts. Escolta, mira, tenim això, sí, vinga, va, ho signem. No.
De fet, per Condis també hem començat a treballar,
sí,
però encara no s'ha llançat a públic el fet que la nostra col·laboració es porti a terme, però sí que també tenim molt bona relació amb ells.
Amics de bon preu, amics de Veritas, amics de Condis, estem oberts al patrocini del que vulgueu, del que vulgueu. Com si voleu pagar amb pomes, directament. Digui, senyor
economista. No, simplement, quina expectativa tens? És a dir, sí, els usuaris que tens ara, suposo que tot just deu fer un any i escàs que estàs ara amb la plataforma engegada de veritat. Mm. Per tant, ara imagino que tindràs una xifra doncs, més o menys modesta, però la teva expectativa amb això que estàs fent, quina és?
Bé, nosaltres ens agradaria ser la referència com a oferir a nivell global projectes i serveis de cara al gran consum, és a dir, a la plataforma del gran consum, i també ens agradaria arribar a finals d'aquest any amb una versió premium de l'aplicació que sí que serà de pagament per tal que els usuaris que no tinguin intoleràncies ni dietes, sinó que siguin amb altres sensibilitats, doncs tinguin una utilitat una mica més premium de l'aplicació per un preu molt, molt, molt reduït, menys del que costaria un cafè.
Estem parlant d'un euro al mes, per exemple?
Per exemple.
Vale. Si jo no tinc intolerància, o jo no sé si tinc intolerància, és que jo prenc tallat cada dia i igual em sembla com una patada, però no ho sé.
Bé, et donaré una dada, faig aquí un petit incís. Sí, sí, sí. Més del 80%, cuidado, no de la població, sinó més del 80% de les persones que són intolerants no ho saben. És actualment ja diagnosticat un 20% de les persones que són intolerants.
I els 20%... fem entrevistes, no? El 10% restant fem entrevistes. Ostres, doncs igual sí que... Mira, no m'ha tocat mai la rifa, però igual això em toca també... Tinc la possibilitat de que em passi això.
Quim, una cosa, abans sí, de que acabem... Sí. Una pregunta que jo tinc. Tu ets un emprenedor, has començat, has lluitat...
Sí.
Has lluitat, etcètera. Quins problemes has tingut durant aquest principi? És a dir, què és el que t'has trobat més a faltar?
Bé, dues coses. La primera és les poques facilitats que hi ha a nivell fiscal. Això per un emprenedor és duríssim. És a dir, si factures zero que hagis de pagar la quantitat que hem de pagar, sí, a mi em sembla de la prehistòria, quan hi ha altres països d'Europa que no ho estan fent.
Polítics, que fan lleis. Polítics que fan lleis.
Sí, així és, correcte. Sí.
No sé de quin color ni de quin país, però
polítics. No pintaré aquest titular de cap color, però sí que a nosaltres... La principal pedra és pagar tot allò que ens imposen a nivell d'impostos.
Sí.
La segona és que els grans supermercats, grans empreses com són supermercats, sí, escoltin a una petita empresa, una petita start-up, i poder posar el peu en allà i que els teus correus no quedin en el tintero, no? Que vagin d'aquí cap allà, d'allà cap aquí.
Si us serveix d'alguna cosa, també als comunicadors ens passa això, eh? Que escrivim de vegades a gabinets de comunicació i dius, hosti, estàs a un gabinet de comunicació, contesta, digues alguna cosa, digues alguna cosa. I em quedo de pedra. I em sap mal perquè parlo d'empreses grans, eh? Ostres, com és possible que això passi? Però passa.
Sí. Això en parlarem un dia, si vols, amb obert, perquè realment les decepcions que hi ha a vegades en temes de comunicació i en temes de el que considero com educació comercial o educació professional es dona molt. Perdona, digues.
Amb aquest tema sóc molt empàtic, perquè també he estat a l'empresa privada i també sé que tots anem molt liats i quan estàs a l'empresa privada, en funció del càrrec, tens molt d'estrès, molta feina, però... crec que sempre s'ha d'intentar tenir aquell mínim, no?, doncs respondre, donar aquella oportunitat a aquelles persones que creuen que estan fent un bé, ja no només sinó a ells a nivell de start-up, sinó per la societat, com són les persones amb sensibilitats alimentàries.
Val a dir que Jordi Mabres ens porta cada setmana un convidat i pots jurar, això és... gratis, és a dir, que no hem pactat cap. Escolta, tráeme a este que... Que me voy a bajar l'aplicació.
Mai.
Vale.
No, mai.
Estic perdent el temps, eh? Però bueno, no. Pots verificar-ho, que no és...
100%, 100%. Soc amic del Jordi i ell sempre ens intenta ajudar i... Molt content.
I si fos mentida, no ho diria. Però en aquest cas és veritat. Un somni de cara a l'any. Ja comencem a preguntar coses de cara a l'any 2020, que m'agrada aquest any. No sé, aquesta rodoneta 2020 m'agrada. Amb què et quedaries, clar, facturant molt, Sergi, però amb què et quedaries satisfet, content i feliç? Diguem tres desitjos.
Tres. El primer ja l'has dit.
Sí.
El segon seria tenir un creixement d'usuaris, és a dir, que els usuaris coneguin i utilitzin Alimentia.
Sí.
I el tercer seria doncs que les persones amb sensibilitats alimentàries tinguin més coneixement de la seva dolència.
Per tant, per saber, ja que el 80% de les persones que són intolerants no ho saben o no ho sabem, visita el seu metge, eh?
Bueno, més o que el metge...
O el nutricionista.
Si dietista i nutricionista jo crec que és una persona adequada, tot i que després hi hagi una prescripció mèdica, no?
Sí,
però
sí, sí.
Crec que és la persona adequada per dir, ostres, he menjat això, no m'ha sentat bé. Bueno, no és lo normal.
Està bé, he menjat això, no m'ha sentat bé. Visitarem Júlia Ferrer. Gràcies, Quim Sánchez. Gràcies, Jordi Mabres.
A vosaltres. A vosaltres. I sí. A tu, Quim, moltes gràcies per haver vingut.
I a vosaltres també. Que vagi bé. Fins demà, 50ers. Ciao.